Molt bona tarda, són les dues. Sabadell, motor de la promoció immobiliària.
Notícies migdia. Núria García.
La ciutat ha entrat al pòdium de municipis on més habitatges s'han començat a construir fins al tercer trimestre de l'any, un total de 579. A més, durant el mateix període de temps, se n'han acabat 278. Alhora, creix la compravenda d'habitatge de segona mà, mentre que les transaccions d'immobles nous es mantenen estables. Des de l'Associació de Promotors de Catalunya, es posa en valor el dinamisme de la ciutat, que també impulsa la resta de la comarca. Marc Torrent n'és el director general.
Tenen el rànquing de més dinàmiques de tota Catalunya, no? I evidentment també de la província de Barcelona, en la línia del que és el Baix Llobregat i el Barcelonès. I específicament dins de la comarca del Vallès Occidental ens destaca la xifra de Sabadell, que ha iniciat en aquests 9 primers mesos de l'any doncs 579 habitatges. I això representa concretament un 55% més que pas els que es van iniciar en el mateix període de l'any passat, no?
Tot i els bons registres, Torrent considera que encara hi ha camí per recórrer i és que a dia d'avui encara és molt més elevada la demanda d'habitatge que no pas l'oferta. És el tema del dia, però en tenim més, com per exemple els eixos d'actuació del nou síndic Josep Escartín, la fase de preemergència per sequera en què ha entrat la ciutat o el premi que rebrà aquest vespre el periodista local Plàcid García Planas.
Notícies migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
Situació força complicada a la xarxa viària catalana a aquesta hora. A la P7 hi ha un carril tallat al Papiol en sentit sud per un vehicle avariat i 2 quilòmetres de cues. En canvi, ja s'han reobert els dos carrils que hi havia tallats a la P7 a la Roca en sentit sud, en aquest cas, a conseqüència d'un accident. També es mantenen tallades a aquesta hora les sortides 5 i 6 de la Ronda de Dalt en sentit Trinitat, en aquest cas, per una manifestació. I com funciona el transport públic? Ens ho explica l'Albert Garran des del Transmet. Bona tarda.
Doncs seguim amb un matí on des de primera hora hem parlat en general de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana, excepte a la línia R8 de Rodalies, que actualment circula amb afectacions que poden superar els 20 minuts degut a una incidència provocada pel robatori de cable entre les estacions de Cerdanyola, Universitat i Rubí. A banda d'aquesta incidència, no destaquem cap altra alteració i es mantenen, per tant, a la resta de serveis de transport públic les freqüències i horaris habituals, tant els serveis ferroviaris com de bus. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
La notícia del dia.
Sabadell és actualment una de les ciutats de l'àrea metropolitana amb una millor conjuntura immobiliària. Això denota el darrer informe de l'Associació de Promotors de Catalunya, que situa el municipi com el segon d'aquest àmbit amb més habitatges nous iniciats durant el 2023. Fins a l'octubre, les promotores havien començat 579 immobles, un 55% més en relació al mateix període de l'any passat. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Núria. El director general de l'Associació de Promotors de Catalunya, Marc Torrent, ha destacat el dinamisme de la ciutat, tot i que el nombre d'habitatges acabats els 10 primers mesos de l'any s'ha reduït un 12%, fins als 278. Sigui com sigui, Torrent ha afirmat que la situació del sector és estable, també el conjunt del Vallès Occidental, on s'han iniciat més de 1.500 habitatges i se n'han acabat prop de 1.200 fins al tercer trimestre de l'any. El director general de l'APCE ha assenyalat una de les raons.
El que fa especial la comarca del Vallès Occidental és la seva ubicació preferent i la concentració de població que ja de per se té, no? Fruit de les dues grans ciutats de Sabadell i Terrassa, no? Que copen un volum de població molt significatiu, però alhora també el fet de trobar-se en aquest àmbit territorial funcional que és el metropolità de Barcelona, que és, sens dubte, el més potent de tota Catalunya, no?
Pel que fa a la tipologia d'immobles que més es construeixen, hi ha els habitatges plurifamiliars amb espais exteriors. Segons Torrent, els immobles amb terrasses, patis o balcons són els més demanats des de la pandèmia.
Ràdio Sabadell. L'actualitat en 15 minuts.
Descentralitzar l'oficina del síndic per apropar-la a la ciutadania. Aquest és l'objectiu de Josep Escartín per a la seva nova etapa liderant el càrrec. Tot i que no ha avançat des d'on s'atendrà els veïns dels barris, sí que aposta per aprofitar estructures ja existents. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. En la seva anterior etapa, Escartín s'apropava als barris a través dels centres cívics. Ara voldria tenir oficines estables als punts cardinals de Sabadell, en espais que ja serveixin de punt de trobada de la ciutadania. A més, també vol ampliar l'horari d'atenció fins a les 10 de la nit, conservant només la cita prèvia per les tardes i permetent accés lliure durant els matins.
La meva vocació és obvi que és de proximitat. O si algú, doncs, per les raons que siguin, no es poden apropar al síndic, ja s'aproparà al síndic. O sigui, que el fet de trobar-nos no sigui l'excusa per no venir. A més, en un moment en què tot es fa molt telemàticament, i penso que està molt bé, però no hem d'oblidar que hi ha gent que, perquè no vol, sempre parlem dels que li costa la cosa telemàtica, però també hi ha gent que no la vol, la cosa telemàtica, i també s'ha de respectar. Ostres, com més ens veiem les cares, en aquest sentit millor. Jo sóc bastant enemic de les telereunions, bastant enemic, vull dir, la pandèmia hem de fer-ho, però que això que ha vingut aquí com per quedar-se, home, doncs no.
Sobre les qüestions que considera imprescindible aprofundir, en destaca el fet de garantir l'accessibilitat de la ciutat a les persones amb mobilitat reduïda o la transmissió de valors als instituts. També assegura que lluitarà contra el silenci administratiu, treballant de forma conjunta amb l'Ajuntament per canviar la situació.
I és un altre dels temes del dia. Sabadell entra avui oficialment en situació de preemergència per sequera. El nou escenari implica limitar a 210 litres per habitant i dia el consum d'aigua. La ciutat, però, ja ha fet els deures i està lluny del nou topall.
Concretament, cada sabadellenc consumeix una mitjana de 161 litres d'aigua al dia, de manera que a la pràctica no haurà de canviar els seus hàbits. Tot i això, des de l'administració, tant local com catalana, es demana un esforç més per no malbaratar un bé escàs com és l'aigua. Samuel Reyes és director de l'Agència Catalana de l'Aigua.
Tant en emergència 1, que són 200, en emergència 2 són 180 i en emergència 3 són 160, vol dir que Sabadell, amb un petit esforç, complirà. Ara bé, el missatge que també volem enviar des del govern és que, i des de l'ACA, és que tots els estalvis sumen, no? És a dir, si tots encara podem apretar una miqueta més, doncs millor, perquè serà més aigua que quedarà per tots i sobretot per les activitats econòmiques.
Mentrestant, continua el debat sobre la possibilitat de transportar aigua en vaixell si calgués. En aquest sentit, la Generalitat ha afirmat que manté converses permanents amb el Ministeri per poder afrontar la situació. En cas que no plogui en les pròximes setmanes, d'aquí un mes o més i mig, es podria entrar en emergència per sequera.
Les dues i pràcticament 8 minuts, l'Associació de Professionals i Amics del Tèxtil considera que la proposta presentada al vapor piscit del Museu Tèxtil és insuficient.
Així ho ha expressat el programa El Cafè de la Ràdio el seu membre Ricard Sáenz.
És una cosa bastant insuficient perquè el pla que es va fer durant l'època d'Antoni Ferrés ja hi havia el projecte del Museu de la Indústria Tèxtil Llanera, que contemplava absolutament tot l'edifici. La part que es queda com a museu tèxtil creiem que és molt insuficient. Més val això que res, diuen, però és realment insuficient.
Sáenz troba a faltar sales d'actes, de xerrades i de recuperació de mostrari. S'opina que l'espai expositiu de maquinària no és el més important i tindria més sentit aplegar les oficines al Museu del Gas, que de fet ja havien tingut aquesta funció a l'antiga companyia. L'Associació de Professionals i Amics del Tèxtil ha participat en la comissió que ha treballat el projecte del Museu Tèxtil.
La web del nomenclàtor de la ciutat, una de les més completes de l'Estat, i és que més enllà de l'actual denominació de la via i la situació al mapa, també conté tota la informació gràfica i escrita existent sobre els carrers de Sabadell i la seva història.
Cesc Prat, responsable d'assessoria lingüística de l'Ajuntament, comenta que també s'hi ha inclòs l'historial toponímic, és a dir, el nom antic que tenien els carrers.
De cada carrer, quan obrim la fitxa de cada nom, tenim una explicació, però alhora tenim informació de quan es va posar aquell nom, o sigui, la data primera que hem localitzat.
Es poden buscar els carrers pel nom actual i pels anteriors. A més, la web ofereix quatre recuperacions temàtiques: Gent de Sabadell, La Indústria Tèxtil, Les Dones i la Música. Tot plegat ho trobareu a l'adreça coneix.sabadell.cat.
Notícies migdia. De dilluns a divendres, a partir de les 2.
El primer any de funcionament de l'Hospital de Dia de Trastorns de Conducta Alimentària del Taulí ha suposat l'atenció d'un centenar de pacients. Els tractats tenen patologies que van des de l'anorèxia i la bulímia fins als trastorns de fartament.
La majoria de tractats són noies adolescents d'uns 15 anys, malgrat que també es diagnostiquen casos amb majors de 40. A més, en els últims anys, cada cop són més habituals els diagnòstics en nens d'entre 8 i 11 anys. Alfredo Aguilar, psicòleg del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil del Taulí, ho atribueix a la pressió de les xarxes socials. Són declaracions al Matí.
Crec que s'havia comentat que a França estaven parlant del tema dels filtres intentant treure'ls, no? I clar, entre això, entre que la pressió, encara que intentem conscienciar dels trastorns alimentaris, però la pressió encara està, no? I si mires qualsevol xarxa social, comentaris, trobes coses terribles, no? Contra les persones amb sobrepès, contra les persones que estan normals però diuen que tenen sobrepès, i tota aquesta part, diguem-li, ambiental, sí. Jo crec que encara que ens sembla que no, està allà, no? I després també hi ha tota la part, diguem-li, de la salut mental dels joves en general.
El tractament dels afectats per trastorns alimentaris es fa a través de professionals de l'àmbit de la psicologia, la psiquiatria i l'infermeria.
Fem un apunt relacionat amb la Cambra de Comerç de Sabadell perquè avui entrega els seus premis a Fira Sabadell.
Els Premis Cambra Sabadell 2023 reconeixeran l'empresa Alstom Transporte amb el Guardó del Mèrit Empresarial i Miquel Martí, president de Moventia, amb el Premi a la Trajectòria Personal i Empresarial. Per la seva part, la directora del Sincrotró Alba de Cerdanyola del Vallès, Caterina Viscari, rebrà el Premi a la Trajectòria d'una entitat. Abans de l'entrega de premis, hi haurà una conversa entre l'enginyer informàtic i professor de la UPF, Josep Maria Ganyet, i l'expert en negoci i cultura digital, Genís Roca.
Més qüestions. El periodista sabadellenc Plàcid García Planas rebrà aquest vespre el Premi de Periodisme Solidari Joan Gomis a la seva trajectòria. És la 18a edició dels Guardons.
La iniciativa va a càrrec de l'ONG Justícia i Pau i vol reconèixer una carrera que compta amb una desena de conflictes bèl·lics a l'esquena. García Planas diu al programa Al Matí que només entén la seva professió des de la solidaritat.
Un periodisme amb un 0% solidari, però en el fons el periodisme és una funció social, informar, no? No existeix. El periodisme ha de tenir un component solidari, sempre ha de tenir un component social, sempre. És com fa uns anys a Madrid es va crear un grup que em fa molta gràcia, que deia periodistes humanos. Com vol dir que el periodisme humano? Què vol dir que els que no són del grup no són humans?
Per García Planas, exdirector del Memorial Democràtic de Catalunya, el bon periodista és el que està disposat a contradir-se. En l'acte de Justícia i Pau també s'entregarà el premi en la modalitat d'obra periodística a Carmina Balaguer.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell, notícies.
Actualitat més enllà de la ciutat, la 15a legislatura comença a caminar.
Avui s'ha fet l'acte d'obertura solemne al Congrés dels Diputats. Ha estat presidit pel rei Felip VI de la mà de la princesa Leonor. El cap d'estat ha aprofitat la seva intervenció davant de les Corts per felicitar Pedro Sánchez per la seva elecció. També li ha demanat actuar amb responsabilitat davant dels reptes actuals i futurs. El monarca ha obviat l'amnistia i ha demanat unitat al voltant de la Constitució. A l'acte d'obertura no hi ha assistit ni Junts, ni Esquerra, ni Bildu, ni el BNG.
El PSOE i Junts es reuniran dissabte a Ginebra, Suïssa.
Serà la primera trobada entre els dos partits després de la investidura de Pedro Sánchez i la primera amb el verificador internacional, que totes dues parts mantenen en secret. Per poder encabir la trobada en l'agenda, Junts ha anul·lat el Consell Nacional previst pel mateix dia.
Es modera la inflació a l'Estat.
Segons l'indicador avançat, els preus haurien retrocedit 3 dècimes al novembre, una baixada que s'explica pel descens dels carburants, l'electricitat, els paquets turístics, els aliments i les begudes no alcohòliques. En cas de confirmar-se, la variació anual se situaria 3 dècimes per sota de la de l'octubre, que va ser del 3,5%. Amb aquest escenari, les pensions contributives es revaloritzaran al voltant d'un 3,8% el 2024. Així, la pensió mitjana a l'Estat serà de pràcticament 1.243 euros. A Catalunya, fregaria els 1.300.
Mor l'historiador Joan B. Culla, als 71 anys.
El també professor, escriptor i analista polític ha mort després d'un any de lluita contra un càncer. Llicenciat i doctor en Història Contemporània per la UB, va ser professor a la Universitat Autònoma de Barcelona des del 77.
Rosa Vergés, distingida amb el Gaudí d'Honor Miquel Portet 2024.
L'Acadèmia del Cinema Català reconeix una cineasta que considera clau en el relleu del cinema espanyol als anys 90. La cerimònia de lliurament dels Gaudí se celebrarà el pròxim 4 de febrer.
El temps.
Dia plujós a la ciutat que ens espera de cara a les pròximes hores. Lluís Mi Pérez.
Encara tenim força núvols a cavall de les comarques de Barcelona i de Girona. Aquests núvols que han anat deixant aquests plugims, aquestes roines, aquestes pluges febles, però que tenen tendència a anar-se trencant, ja sobretot avançada aquesta tarda. És quan les clarianes començaran a guanyar terreny en aquestes comarques barcelonines i gironines i, de fet, a Girona, cada vegada més vent de garbí, també de ponent. Independentment, alguns núvols aniran entrant per les comarques de ponent, també les de Tarragona, que deixaran alguna gota despistada, també alguna volva de neu, però als cims del Pirineu, cotes superiors als 2.400 metres. La tarda acabarà sent agradable, malgrat aquests núvols que encara queden. Demà, força vent de garbí, sobretot durant el migdia i la tarda. També una clara pujada de temperatura. Demà, especialment a Girona i les Terres de l'Ebre, l'ambient serà molt i molt càlid i els núvols durant la tarda seran més abundants, amb pluges també més destacables al sud del Pirineu. Us seguirem a la xarxa.
Un quart de tres, marxem. Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb la Beatriz Aguilar a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora i també a través de les nostres xarxes socials. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a la mateixa hora, a partir de les dues. Que vagi bé, adéu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm